Bona tarda. Benvinguts a un nou programa de Dones a les Ones. Avui, 13 d'octubre, ben entrada de la tardor, ens inspirem amb la llum daurada dels nostres arbres, de la nostra ciutat i de tota la calidesa que ens transmet aquesta estació, de la seva dolçor, de la seva flaire i dels seus carrers plens d'història que fem nostres, vostres ara sí, amb aquests tres temes que desenvoluparem avui. Eva Vives ens parlarà del perfum, Gemma Oliver del carrer Saragossa de Tàpies i la que us parla, Consol Rovira, del premi al millor croissant de l'Estat. Així doncs, comencem?
Vale.
Eva, quan quieras.
Bueno, mi nombre es Eva y hoy os voy a hablar de un tema que se llama el perfume. La chair de poule que dirían los franceses escuchando este tango. Y aunque yo soy una apasionada del tango, hoy no voy a hablar del tango, sino de los perfumes. ¿Por qué esta música? Porque da pie en una película que se llama La esencia de mujer y para mí es la escena de la película. Así que hoy voy a hablar del perfume, tanto de mujer como de hombre. El perfume, lo mismo que la música, está compuesto por unos ingredientes conocidos como notas olfativas. Combinadas entre sí, conforman un acorde. De hecho, son como las notas musicales de una canción. Diferentes tonos combinados unos con otros generan el olor tan especial, característico y único que es el perfume. ¿Cuántas veces, y a mí me ha pasado, sentimos un aroma que nos evoca un momento o un recuerdo de una persona? A mí, por ejemplo, y a nivel personal, se me quedó grabada en la colonia que, de los últimos momentos de mi padre. Y es un olor que lo puedo oír de lejos, que siempre me transporta a ese momento. Lo mismo que las canciones, ¿no? Que te evocan un momento, una situación, un amor, un desamor. Los aromas nos transportan, nos evocan a la infancia, a nuestra juventud o nos trasladan directamente a momentos inolvidables. Podríamos hablar durante muchísimo tiempo del perfume porque es un tema muy complejo y si vamos recorriendo la historia a través del perfume, pues necesitaríamos como varios programas. Pero voy a trasladarme un poquito a sus orígenes. Para empezar, diré que si queremos imaginar lo que es en sí un perfume, nos tendríamos que imaginar una pirámide y está dividida en tres partes. La parte de arriba se llama notas de salida y suelen ser notas frescas e intensas, pero que duran unos minutos. La parte del medio se llama notas de corazón y estos olores se perciben intensamente y duran unas 4 horas. Y la parte de abajo de todo se llama notas de fondo y son las notas que identifican el perfume y que duran 24 horas. Pero voy a trasladarme un poquito a lo que son sus orígenes, ¿no? Los perfumes transmiten sensaciones, sensualidad, carisma, alegría, tranquilidad, confianza. Hay un aroma para cada persona y en cada caso cada uno se identifica con un tipo de colonia en especial o de perfume. El perfume, la palabra perfume, viene del latín, de perfumum. Ya en la época de la prehistoria, en la edad de piedra, se quemaban resinas y maderas aromáticas con el fin de purificar el alma y agradar a los dioses. Mesopotamia, que era famosa por sus jardines colgantes, tuvo mucho que ver en las plantas que después utilizaron los egipcios y algunos otros países para conformar lo que eran los perfumes. Se inventó el perfume antes que el jabón. Incluso los altares de Zaratustra se rociaban hasta 5 veces al día. La finalidad era para uso personal, pero también como un ritual que se conservaba al respecto. Si tenemos que hablar de la primera mujer perfumista de la historia, además casualmente fue una mujer, hablaríamos de Taputi, que dio un paso en la historia en el perfume. Fue la primera química destacada de la historia en 1200 a.C. y pasó a ser famosa también por ser la primera perfumista. Utilizaba flores, aceite, cálamo, mirra. en una época en la que las mujeres el rol que tenían era pues, la agrícola, agricultura y trabajar en el campo. Sin embargo, ella fue la primera química e incluso fue la perfumista particular del rey. Los egipcios prestaban mucha atención a lo que era la belleza y cada vez que salían del baño pues, se ungían con 20 aceites diferentes creyendo estar así más en contacto con los dioses. Según el momento del día se aplicaban unos u otros, incluso quemaban inciensos. Y el kipi es el perfume más conocido de los perfumes egipcios y que se caracteriza precisamente porque es una confluencia de diferentes plantas. Los procesos eran fáciles o difíciles, depende del momento. Maceraban partes de las plantas y sobre todo lo que eran los perfumes antiguamente eran como oleosos, como grasos, como mucho más aceitosos. Y el resultado pues, era una especie de aceite u óleo muy grasiento, pero sin embargo quedaba una intensidad de aroma. Usaban en su elaboración también los egipcios flores del Nilo, mirtos, iris, loto blanco, loto azul, camello, balanito, menta, pasas y como fijadores usaban la espata de la palmera. Gracias a los viajes de los mercaderes, después se fue introduciendo otros aromas como la canela, resinas de coníferas, azafrán, sintrax, nardo. Para conservar estos perfumes se ponían en unas botellitas, normalmente eran de color azul, porque así preservaban un poco de la luz y del aroma. Y haciendo una puntuación, si a alguien le apetece, hay aquí en Barcelona el Museo del Perfume, que es muy recomendable, que está en el Paseo de Gracia, y ahí podéis ver hasta 5.000 diferentes envases distintos, ya desde la época antigua hasta nuestros días, que se han utilizado para perfumes y se conservan, pues vale la pena de verlo. En la India también encontraron los primeros inicios, y para ello usaban vasijas perforadas de terracota y las sellaban para hervir las plantas, es decir, que en cada país tuvieron un proceso diferente. Si hablamos de la cultura asiática, principalmente hablaríamos del incienso, los inciensos, que posteriormente a su época llegó con la dinastía Song, el que más dedicó a los inciensos, incluso edificios enteros para la elaboración de los perfumes. Si hablásemos de Chipre, Israel o Arabia, diríamos que sería la primera gran fábrica perfumera, la Garita Derbeira, de la que tenemos constancia. Está asentada en la isla mediterránea de Chipre. No tenemos muchos datos porque de muchas de estas historias no ha quedado mucho documento, pero un poco de lo que se ha ido transmitiendo de unos a otros se ha podido llegar a conocer. En Grecia, el propio padre de la medicina fue Hipócrates. Recomendaba baños de perfume con finalidades curativas, al igual que la cultura egipcia. Los aromas griegos, principalmente, destacamos sus notas como rosas, mito y afrodita, lirios, iris, citus, mirto, menta, narciso. Si hablamos del mito de la diosa Afrodita, la diosa del amor, de la belleza y de la fertilidad, siempre olía a rosas, según dice la leyenda. Ella misma le dio origen a la historia del perfume de las rosas blancas. Estas, según decían, eran las lágrimas derramadas por Adonis mientras lo sostenía moribundo en sus brazos. Cuando se cortó con unas zarzas, se tiñó de rojo, creando así las rosas rojas. El olor de estas bellas flores se lo debe a Eros, hijo de Afrodita, que tras besar una de estas flores, desde aquel momento, las rosas tienen el olor que tienen hoy día. Después iríamos siguiendo por el Imperio Romano, por los perfumes romanos como el bálsamo de Judea, la Edad Media, el agua de la reina de Hungría, que sufría problemas de salud y le aquejaban dolores reumáticos, y este le regaló el agua de Hungría, que es un perfume a base de flor de romero y aguardiente. Según recetas, también incluía pétalos de rosas. Así iríamos siguiendo por el Islam, que decían que el baño del viernes era un deber obligatorio para cada hombre musulmán, que haya llegado a la pubertad y también la limpieza de sus dientes con miswak, que era una corteza de árbol que se usaba como higiene bucal. Pero sobre todo se decía así como el uso del perfume, si está disponible. Así iríamos a lo largo de la historia, en la época del barroco, el renacimiento, la edad moderna, iríamos haciendo un recorrido, pero sería demasiado largo y extenso. La historia del agua de Colonia, en 1709 el maestro perfumista Jean-Marie Farina crea el Eau de Cologne, y se decía que era usada por un perfume de un frasco conocido como agua mirabilis, que estaba compuesta por limón, naranja, bergamota, lima, cedro, pomelo y una mezcla secreta de hierbas aromáticas. Inspirados en la receta del agua mirabilis, la familia Mullens crea el perfume Farina. que nosotros conocemos más por la colonia 4711. Al no poder ponerle este nombre porque ya había una demanda judicial sobre el nombre de Mirabilis, ellos optaron por el número de su calle, que era el 4711. Y es la colonia que se conoce como más antigua, porque incluso en nuestros días, incluso que si vais a Alemania, a Colonia, las botellitas famosas, que bueno, yo me llevé un montón, que todos nos llevamos a casa, ¿no? Napoleón usaba a la semana 2/4 de colonia de violeta y Josefina, en cambio, prefería perfumes más intensos y potentes para que se notaran más sus notas. María Antonieta se la recuerda por perfumarse con aromas florales de rosas, jazmín, iris, capullo de naranja y sándalo. Es decir, a través de la historia ha ido evolucionando el perfume y dando un pequeño salto y hablando ya un poco de lo que serían las mujeres en el perfume. ¿Quién no conoce el Chanel de número 5, ¿no? El que Coco Chanel lo pidió a un perfumista para que se lo hiciera para ella. Hablaríamos de Balenciaga, de Christian Dior, pero también hablaríamos de Paul Gaultier. Hablaríamos de Germaine Cellier, que es de origen francesa, de 1909 a 1976. Se la conoce como una de las primeras perfumistas feministas. Olivia Jacobetti, nacida en 1966, también es una perfumista francesa contemporánea en la historia de los perfumes. Coco Chanel. Esa, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no ha oído hablar del Marilyn Monroe y su Chanel del número 5 a la hora de irse a dormir? Coco Chanel, de origen francés, creció en un orfanato de monjas y siempre fue reconocida por su personalidad firme. De esta forma, aparte de conocida por la moda, creó el perfume de Coco que se mantiene y perdura su aroma en el tiempo. Carolina Herrera, nacida en 1939. Y así podríamos hacer una lista interminable de perfumistas. Es decir, que el perfume siempre ha estado presente en nuestra historia. Los aromas siempre nos han acompañado y de alguna manera nos traen o nos aportan recuerdos. Y siempre es una manera de poder... Siempre se dice, como los tarritos de perfume, que aunque se vacíen siempre queda el olor. Nos queda la esencia. Y esto es un poco lo que quería venir a explicar. Es muy largo y, por supuesto, se podría extender mucho más.
Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. Quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán.
Y ahora, para finalizar y cambiando un poquito de tema, el jueves último que hicimos el programa, yo hablé de la activista Sachin Lidl-Fadel. Esto era el jueves y el lunes 2 de octubre Sachin fallecía. Entonces, desde aquí queremos rendirle un pequeñito homenaje, dedicarle, si tuviera que ser un perfume, sería el perfume del recuerdo, en el que espero que perdure a lo largo de los años y que todo lo que ella hizo se mantenga, que la dignidad y el respeto haya servido con su acción para que se tengan en cuenta a lo largo de la vida. Simplemente desde aquí, donde quieras que estés, Sachin, te dedicamos nuestro recuerdo y nuestro cariño. Nada más.
Muchas gracias por este recuerdo. Ahora pasaremos a escuchar a Consol Rovira, que nos va a contar el premi al millor croissant d'Espanya.
Qué rico.
Gràcies, Gemma. Doncs sí, el millor croissant de l'estat es fa a Barcelona. Però primer us parlaré de la singular història de l'origen del croissant. Encara que molts pensaven que l'origen d'aquesta deliciosa peça de forner era francesa, el cert del tot és que és d'origen austríac provinent d'un fet històric com va ser l'alliberament de la nació d'Àustria de les tropes turques. Sovint, la història de moltes receptes emblemàtiques de la gastronomia mundial té diferents versions, però en aquest cas sembla que totes coincideixen que la creació va ser durant el setge de l'Imperi Otomà a Viena al segle XVII. En aquella època, l'Imperi Otomà avançava per Europa conquerint territoris, un darrere de l'altre, com Constantinople, els Balcans, Hongria, fins a arribar a les portes mateixes de la muralla de la ciutat de Viena. L'estratègia dels 20.000 otomans era fer un corredor per sota de la muralla, treballant només de nit, mentre la ciutat dormia. Però vet aquí que el soroll va cridar l'atenció dels forners, que eren els únics que treballaven aquelles hores, donant el crit d'alerta a tota la ciutadania, que juntament amb el seu exèrcit varen avançar-se a les intencions dels otomans guanyant-los la batalla. Com a celebració d'aquesta victòria, els forners crearen un pastisset en forma de lluna creixent, que era la mateixa que lluïa la bandera otomana, simbolitzant d'aquesta manera el menjar-se el turc, convertint-se en una dolça revenja gràcies a la col·laboració dels forners vienesos. Des de llavors, el croissant va envair Europa i el món, fins que els francesos li varen donar una versió més de pasta fullada. El varen batejar amb aquest nom i el van fer seu, nacionalitzant-lo tal com el coneixem avui en dia. De fet, la primera vegada que es va utilitzar la paraula croissant va ser el 1800, és a dir, 200 anys després de la història de Viena, ja que apareix en un diccionari del francès Littré. I la primera edició de l'Arús Gastronòmic va ser l'any 38, que ja parlava d'aquest panet tan deliciós. Fora d'Europa, a Llen de los Mares, que se'n diu, els croissants reben diferents noms, com cachitos, a Perú, Ecuador i Venezuela, croissant, tal com sona, a Colòmbia, medialunes, a Argentina, Xile, Paraguai i Uruguai, i a d'altres països d'Amèrica Llatina en diuen cangrejitos o cuernitos. I ara sí, el que està promès és deute. Us parlaré del premi guanyat al millor croissant de l'Estat que es fa aquí a Barcelona, a la pastisseria Canal. Quin orgull que tinc! Fa poc més d'un any, Barcelona va perdre el Messi futbolista, però podem dir, en propietat, que el Messi dels croissants sí que s'ha quedat entre nosaltres, i es diu Toni Vera. Treballa a la pastisseria Canal de Barcelona i ha guanyat per tercera vegada el concurs del millor croissant artesà de mantega de l'Estat, organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona a la seva 15a edició. Químic de professió, Vera fa 8 anys que remena els fogons de l'Obrador, tant al carrer Calvet com al de Montaner. Va començar formant-se durant 5 anys al forn Bertran Mas, a més de Bobó i Comas, fins a arribar a Canal, on s'ha convertit en un especialista en croissants. De broma, diu que la professió de químic és força semblant a la de pastisser. Així és com un laboratori, perquè peces, barreges i passen coses. La química no te la menges, això sí, però no hi ha gaire canvi. El pastisser ha agraït el suport del negoci per donar-li llibertat per crear i provar coses noves. La pastisseria Canal va ser fundada ara fa 52 anys pels germans Xavier i Mercè Canal. Eren molt joves quan van deixar el poble de Puig-reig, on la família regentava un hostal per engegar una dolça aventura que arriba fins al dia d'avui. Tots dos, juntament amb l'aval absolut d'en Josep Estella, cap de la pastisseria Estella de Collblanc, que els va valorar des d'un bon començament. Actualment, el dirigeix el seu nebot Lluís Estrada i la seva mare Mercè Canal. El negoci ha aconseguit introduir la innovació en la tradició, tot elaborant brioixeria i pastisseria contemporània, a més del servei de càtering, no ens oblidem. L'escriptor i bon gourmet Manuel Vázquez Montalbán va escriure que la moderna pastisseria catalana es deu a pastissers i xocolaters com Canal, a l'haver conservat la tradició i incorporat un nou context adaptat a l'evolució de l'educació del paladar. Per fer-vos una idea de la implicació de la pastisseria Canal, direm que hi ha 4 persones dedicades exclusivament a fer croissants. Imagineu-vos, 4 persones exclusivament. Volem creure que amb aquest dinamisme de l'ukulele en Vera s'inspirava per fer les seves creacions. Ell diu que tot és qüestió de perseverança. Com a guanyadora, la seva elaboració s'ha endut un trofeu i un premi de 1.000 euros després de competir amb una 60ena de croissants vinguts de diversos punts de l'Estat. Tots molt bons, com és natural, ens diu Elias Miró, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona. El jurat de la competició d'aquesta edició avaluen tots i cadascun dels croissants, provant-los individualment i aplicant diversos criteris en la votació, com són el gust, l'alveolat, el fullat, el color, el format i l'acabat. Tots aquests elements sumaven, segons la seva importància, fins a 100 punts que podia obtenir el croissant perfecte. Al final, la tria és realment complicada, com us podeu imaginar. Pot ser que un croissant es quedi sense el premi per un plec mal posat. Cal recalcar que la regularitat és un factor important. Els 10 exemplars que va presentar Toni Vera eren calcats, de la mateixa mida. No hi havia cap tensió. Els plecs eren immillorables, l'areolat ideal, el gust boníssim, ja ens ho podem imaginar. I un punt d'atzar en el premi, com és natural, perquè realment ha ballat entre 4 o 5, sempre passa, però el croissant d'Antoni Vera era perfecte. Amb aquest tercer guardó en 6 anys, perquè recordem que també el va guanyar l'any 2016 i el 2019, la pastisseria Canal de Sant Gervasi i el carrer Montaner es consolida com a gran epicentre del croissant artesà de mantega a escala estatal, mantenint la seva filosofia en un producte de qualitat tant en els ingredients com en els processos. El premi és el reflex d'aquesta aposta i d'una manera de fer artesanal i moderna alhora. I ara us explicaré un secret. Ara que ningú us escolta. El secret de tenir un croissant campió és que ha de tenir el color ideal, el cruixent, el fullat, el gust. Tot ha de ser perfecte, tenint els processos previs com la base de tot. La prefermentació, l'amassat que no sigui ràpid, el repòs, les temperatures del laminatge, que hi hagi un bon fullat, la fermentació, la cocció. Cada una d'aquestes fases s'ha de fer amb extrema delicatesa si es vol optar a un premi d'aquestes característiques. La suma de tots aquests detalls és el que et porta a la perfecció. Així direm que la clau del millor croissant és deixar-lo reposar unes quantes hores. Fixeu-vos, el primer pas és fer una mena de pasta mare que deixem tota la nit a la nevera. L'endemà es fa la pasta de croissant. La posem en fred perquè quedi dura i agafi textura. Després, formem les peces que integren amb les capes de mantega i les deixem reposar fins l'endemà. Mica a mica, eh? La fermentació és a 21 graus, durant gairebé 3 hores i més tard es couen les peces al forn. Vet aquí la clau de l'èxit. Sembla fàcil, oi? Jo no m'atreviria per això. Bueno, arribat a aquest punt, què els hi passa als canals? Podem, doncs que ho podia ser, un esclat de feina. La pastisseria Canal ha repetit el lloc d'honor del millor croissant artesà de mantega de l'Estat i això cal celebrar-ho. El fet diferencial respecte dels altres participants és què passarà ara, es pregunten. Perquè endur-se aquest trofeu a l'obrador li suposa un increment de feina que pot multiplicar per 10 la del dia a dia. Si fins ara feien 150 croissants al dia, fixeu-vos, potser a partir d'ara en endavant en faran 1.000 al dia. La gran sort és que darrere d'aquest premi hi ha un equip increïble. Tothom que vulgui tastar el croissant guanyador pot estar segur al 100% que serà idèntic al del concurs. Estem segurs que ja s'espera una riuada de visitants a la Canal i nosaltres volem afegir amb orgull de barri la nostra felicitació a l'autor Toni Vera, a la pastisseria Canal que li dona suport i que tan dolces estones ens regalen. Vagi per endavant el nostre aplaudiment. I vet aquí que ja arribem a la Gemma Oliver, que ens presentarà del carrer Saragossa de Tàpies.
Molt bona tarda. Jo us volia parlar una mica de Tàpies. Ens quedem al barri, també, però ens quedem una mica més a prop, de Vila Urània. Jo ja sabeu que sóc una aficionada a aquest barri, que penso que cada pedra d'aquest barri pot explicar moltes històries.
I bueno, jo cada dijous, com vosaltres, doncs m'apropo fins a Vilaurània per fer aquest meravellós programa de ràdio. I bueno, cada dijous, jo des d'on surto, passo pel davant del número 57 del carrer Saragossa. El número 57 es troba entre el carrer Guillem Tell i el passatge de Matilde Díez. Aparentment, aquell edifici no és una façana completament normal, és més, no, gairebé no té ni porta, vull dir, crida una mica l'atenció per ser molt tancada, no? Però de totes maneres forma part d'aquest paisatge del barri i val a dir que fa 60 anys en aquesta finca es va allotjar la casa taller de l'artista Antoni Tàpies. Durant els anys 60, l'artista Tàpies i la seva esposa, la Teresa Barba, retornaven de París. I a la seva tornada a Barcelona van anar a viure al carrer Sant Elies. La família de Teresa, però, tenia una torreta d'una sola planta en un petit jardí al Ferró, que havia estat dels seus avis i li van deixar en herència. Aquella torreta seria la seva llar durant molts anys. En Tàpies era un personatge vinculat a la vida del barri. Participava en les trobades del 10 al 7 a la plaça Molina d'en Brossa. També era un habitual del Crystal City, el bar llibreria on s'hi feien tertúlies al carrer Balmes amb santjoanistes. Tornem a la casa. La casa la va construir en Coderc i el Manuel Valls. Són noms d'arquitectes que després parlarem de què més han fet a Barcelona, però defineixen molt l'estil de la casa. Va ser un encàrrec que sol·licitava sobrietat i calma per part d'Antoni Tàpies. Tàpies i Coderc es van entendre molt ràpidament perquè el gust per l'austeritat, els materials senzills, les formes humils van fer que el 1963 ja tinguessin la casa disponible. Era una casa taller molt urbana, entre mitgeres, construïda en un solar estret i és una situació que va marcar-ne els materials en la seva distribució. A la planta baixa hi havia l'entrada i el garatge, l'habitatge del porter i el taller del pintor, amb claraboies de plàstic al sostre per aconseguir llum. El taller tenia una doble alçada i el sostre era de lames orientables de fusta blanca per deixar passar la llum. Els dos pisos següents estaven destinats a l'habitatge familiar. A la tercera planta hi trobem una terrassa coberta. Però no només era una terrassa coberta, era un fantàstic hivernacle que donava pas a una biblioteca amb una meravellosa llar de foc central situada a la quarta planta. Aquesta planta es trobava, i es segueix trobant, en una posició endarrerida respecte a l'alineació de la façana i de la part posterior. Però tornem al carrer Saragossa. La façana està protegida per un tancament de persianes fixes de fusta blanca i de ciment, i l'accés al garatge és l'única entrada a la finca. Es tracta d'un disseny i d'una construcció que Tàpies va demanar específicament i que va contribuir a aconseguir una atmosfera de serenitat, harmonia i recolliment que va generar com un petit univers independent i autònom de la resta del món. Va ser una construcció molt marcada per la discreció amb la que Tàpies també formava part del Ferró. A més de les seves activitats a Dau al Set i al Crystal City, el cert és que quan es tancava el seu estudi era per crear i van ser una família molt discreta al barri. La casa, com ja podeu comprovar, tenia un disseny racionalista que avui s'ha revaloritzat i estès a moltes altres construccions. Així que no ens queda altra que parlar de Coderc i Valls, que van compartir despatx d'arquitectura del 1942 al 1949 i van seguir col·laborant fins als anys 60. Junts van firmar obres molt destacades de l'arquitectura moderna de Barcelona, com els edificis Trade a les Corts, la seu de l'Institut Francès aquí al carrer Mollà, el conjunt d'habitatges del Banc Urquijo del carrer Raset i Modolell al darrere del Cap Adrià i l'emblemàtica Casa de la Marina de la Barceloneta. Res més, jo amb el meu afany de les pedres en aquest barri poden explicar moltes històries. Jo cada cop que vinc a la ràdio vinc molt feliç i a més passo per aquesta façana i dic, això era la casa del taller del Tàpies. Així que res, pues m'ha inspirat molt i us ho volia compartir.
I fins aquí el programa d'avui, que esperem que us hagi agradat. I us passem, us recordem el nostre correu electrònic i esperem els vostres missatges, suggerències i crítiques, perquè no. És donesalesones@gmail.com. Fins aviat, amics.
Fins aviat i gràcies per escoltar-nos.
Fins la propera.